Avui potser us pregunteu perquè hi ha tres cadires aquí dalt. Jo parlaré una estona i després he pensat en dues persones més que podrien compartir la seva experiència avui aquí. Perquè quan escoltem històries de transformació o com algunes persones els ha ajudat la pràctica de la meditació en el seu dia a dia, doncs sembla que també sigui més encoratjador o potser deixem de veure una mica més complicat per fer una miqueta més planer. I amb el tema, sense allunyar-nos del tema d'avui, que és, com us deia, el poder curatiu de la felicitat. I per altra banda, i per llançar algunes preguntes perquè després cadascú puguem també reflexionar quan sortim d'aquí, no només quan estem aquí, jo penso que es tracta d'agafar certes idees per després fer-les nostres i veure què és el que surt de dins. Perquè la felicitat cura, o com em puc mantenir feliç en el procés de curació? I què vol dir curació? I què vol dir felicitat? I si tenim en compte la salut, però tal com la considera l'Organització Mundial de la Salut, que ja parla de la salut, evidentment, física, mental, emocional, social, i ha incorporat també l'expressió espiritual. Si considerem la salut en tot el seu punt de vista holístic, en tot el punt de vista integral de la persona, podrem anar descobrint com, a mesura que ens anem tenint cura de nosaltres mateixos, si anem tenint cura de nosaltres mateixos, podrem tenir més satisfacció. Faig servir la paraula satisfacció expressament perquè hi ha qui pensa que la felicitat és un destí últim. I algú inclús alguna vegada em va preguntar, però de veritat penses que es pot ser feliç? I també aquí seria doncs, i on la busquem la felicitat, si encara l'estem buscant fora o podem sentir que la felicitat és un estat intern, és aquesta satisfacció, aquesta alegria, mentre que anem passant per diferents situacions o circumstàncies. Perquè en el moment en el que tenim cura de nosaltres mateixos en aquests diferents àmbits, podem anar veient com si com estic cuidant del meu propi cos, per exemple. Com estic cuidant el cos, que alhora les malalties que té aquest cos, majoritàriament, és fruit de potser no gaudir de massa salut a nivell mental o a nivell emocional. I quan dic salut mental, no vol dir que no ens considerem normals o sans mentalment, però estic pensant en com gestionem emocions com, per exemple, la tristesa. Que no cal estar depressiu, pots estar trist i tenir tristesa, moments de tristesa, no vol dir que estàs depressiu. Perquè de seguida, a més aquesta expressió, no estic depre. Bueno, una depressió és una cosa bastant sèria. Ara, moments d'altibaixos en passem tots. I com gestiono aquests moments d'aquests altibaixos al llarg de la vida. Però sí que, i l'Organització Mundial de la Salut està fent estudis, i aquest percentatge va augmentant, de cada 4 persones, una té o tindrà malalties mentals ja considerades tractables. Però si aprenem a tenir cura de la nostra ment, i tenir cura de la ment vol dir dels pensaments, si tinc pensaments negatius una vegada i una altra vegada, i aquest és l'hàbit que vaig creant, si tinc pensaments inútils, pensaments aquests que no porten res, pensaments del passat, del que hem fet, del que em diran, del que em diran, del que m'han dit, de tot aquest tipus de pensaments, això desgasta molt, produeix molt esgotament. I ara emocions mal gestionades i quan generem tipus ressentiment, rancúnia, sobretot aquestes dues sensacions que coneixem segurament tots plegats, en algun moment, si vas fent créixer aquest tipus de pensaments o de sentiments interns ben profuns, això es desenvolupa en malalties físiques. Moltes de les malalties tenen el seu origen en la ment o en la no gestió adequada de les nostres emocions. I si alhora tenim cura o aprenem a tenir cura de la nostra part espiritual, que de fet és de nosaltres mateixos, què vol dir curar-nos espiritualment? Vol dir trobar aquest espai de serenor, aquest espai de silenci, potser incorporar la meditació d'alguna manera a la nostra vida, tenir moments de reflexió, tenir moments per estar amb un mateix. És tan comú que estem dedicant temps a la feina i a casa i amb els amics i la nostra atenció se centra bàsicament en el que passa fora. Però com seria si al mateix temps dediqués també temps per estar amb mi? Una persona que té moments de revisió personal, que dedica temps a pensar si allò que estic fent és allò que vull fer, o estic fent perquè la situació a la vida m'hi porta, o bé si dedica temps a una passejada tranquil·la, a una passejada en silenci. Us agrada anar a passejar sols? Sense que estiguem de mal humor amb ningú? Perquè quan dius és que tinc ganes d'estar sola, sempre hi ha qui et diu que no et trobes bé, que et passa alguna cosa. No, justament perquè estic molt bé, tinc ganes d'estar sola. Ara, seria com per considerar si sempre tinc ganes d'estar sola, això és una altra història. Però que hi pugui haver aquest equilibri del temps que gaudeixo i a més gaudir de la companyia dels altres, però alhora també gaudir de temps per estar amb un mateix. Això és d'un enriquiment espiritual molt important. Més enllà de les creences o no creences, quan parlo d'espiritualitat estic parlant de l'atenció a l'ésser, de l'atenció a la persona. I si alhora en aquesta atenció a la part més interna o més profunda hi ha doncs qui té aquesta apertura per poder considerar aquesta experiència també més mística, més de connexió amb el transcendent, aquesta altra part, doncs per què no també? I fer-ho no vol dir viure aïllats de la vida en el món o separar la nostra part professional, personal, familiar. No, jo sóc la mateixa, allà on sigui que em bellugui. No sóc una altra persona, sóc jo a la feina, sóc jo a casa, sóc jo amb els amics, sóc jo quan estic sola. I a mesura que anem fent aquests moments de revisió més personal, de preguntar-nos qui som, per què fem el que estem fent? Em ve de gust fer el que estic fent? O ho sento que tot és una obligació? Sabeu de persones que en la seva manera de fer o d'expressar-se és així com és que haig de fer tal cosa, és que això s'ha de fer d'aquesta manera, sempre és com un haver de, haver de. I això condiciona molt i és sentit d'obligatorietat. Quan hi ha sempre aquest sentit, és que no et sents lliure en la teva presa de decisions. Com pots sentir-te feliç o satisfet si sents que el que estàs fent és perquè ho has de fer, però et ve de gust, t'enriqueix? Què és allò que dona sentit a la meva vida? I llavors no vol dir que la felicitat sigui un destí últim. Podria ser una altra manera de veure-ho. Però com en el dia a dia anem gaudint dels diferents petits, grans moments del nostre dia a dia. I veurem situacions que venen, situacions que potser t'esperaves que fossin d'una manera i són d'una altra. Situacions que pensaves que es resoldrien més de pressa i resulta que pren el seu temps. Persones amb les que pensaves que la relació amb aquelles persones serien d'una manera i resulta que és d'una altra. I quan et trobes amb totes aquestes diferents situacions quotidianes que cadascú les podem passar, com em puc sentir contenta i satisfeta mentre que estic amb tot això? O és com penso que quan això estigui resolt després seré feliç? Quan això ja ho hagi decidit després seré feliç? Quan hi anem postergant aquesta sensació, aquest sentit profund, que és molt autèntic de l'ésser humà, de poder sentir felicitat, de poder gaudir amb la vida que cadascú tenim. Sabeu aquesta sensació de algo tan senzill com d'arribar a casa i dir us sona d'alguna cosa això? Aquest sentit de senzillesa, no estàs parlant de grans coses, però és com dir, ah, com estic bé, estic amb mi, i no vol dir que les coses siguin com m'agradaria que fossin, però jo estic contenta amb mi i amb la manera com jo estic vivint el procés. Aquest procés cadascú sabrà, no? Doncs ja sigui a nivell familiar, a nivell de feina, de situacions a resoldre. Però mentre segueixi buscant la felicitat fora, serà com aquest ruc que sempre té la pastanaga al davant i no hi acaba d'arribar mai. Puc viure així, puc viure com aquest ruc que no hi arriba mai, perquè l'estic buscant fora, perquè penso que aquesta persona em farà feliç, o aquesta feina em farà feliç, o aquesta parella em farà feliç, i estic sempre condicionant la meva felicitat. I en el moment en el que jo condiciono la meva felicitat, hi ha un altre aspecte intern i molt espiritual també que té relació amb això, i és com estic posant el meu poder espiritual, la meva força, en mans d'alguna cosa externa a mi. Poder espiritual i fortalesa van junts. Si jo estic esperant la felicitat allà fora, tota la meva força, tot aquest poder que hi ha en mi per si mateix, l'estic col·locant en mans d'aquella situació. Perquè quan allò es resolgui, llavors seré feliç. Perquè quan aquella persona em faci cas, després seré feliç. Però és que la força espiritual està o rau en el cor de l'ésser, de cadascun de nosaltres. I llavors, la puc seguir posposant? Podem veure-ho d'una altra manera inclús. I és que jo, així com aquí alguns veniu i ens coneixeu bastant i dieu també això de Om Shanti. Om, jo, l'ésser, i Shanti és pau. Entenent que la pau està dins. Sí? I estem d'acord fins aquí que tots som pau? Com seria si ara us digués que tots som felicitat? I que jo, en el meu estat original, sóc feliç. Per exemple, quan diem, parlem d'estimar els altres, la natura, el món, però com jo mateixa, en el cor del meu ésser, hi ha amor. Per tant, jo sóc amor. I a mesura que em connecto més amb aquest amor que hi ha dins meu, més el faig partícip a la resta. Doncs de la mateixa manera que la pau i l'amor són qualitats intrínseques de l'ésser humà, podem dir-ne felicitat, podem dir-ne contentament, podem dir-ne joia, plenitud. Aquest estat de satisfacció personal hi és en mi. I em podeu dir, i com és que no m'hi sento de feliç? I com és que potser sí m'he sentit feliç en certs moments de la meva vida, però no és una qualitat que potser predomini? Això m'ho va dir una persona també. No és que no en tinguem de moments de felicitat, però potser no tants com ens agradaria de tenir. Perquè en aquells moments que no ho sento així, estic condicionant el meu benestar al que està passant fora. I potser, i d'aquesta reflexió també em podria sortir, el com seria si agafés més jo la responsabilitat de com em vull sentir, en lloc de posar-ho en mans dels altres. Jo com em vull sentir. I si ara us pregunto, què prefereixes? Sembla absurda la pregunta, però prefereixo fer-la així. Què prefereixes, patir o ser feliç? Diràs, quina pregunta, no? Tots triaríem ser feliços. Jo no crec que ningú triï que el que m'agradaria és patir. Oi que no? Vaja, no ho sé. Doncs si ens donen l'opció i triem ser feliços, per què no vivim amb la felicitat si jo sento que és la meva elecció, és la meva opció? Llavors jo trio ser feliç. I sabem de situacions complicades de la vida on una persona ho ha viscut amb negació total, negació de la realitat, amb patiment, amb tristor, amb depressió, amb angoixa, inclús la mort, en segons quines situacions, i altres persones que han viscut en aquella mateixa situació i ho han pogut viure com una experiència de creixement personal, d'enfortiment personal, d'enriquir-se de tal experiència que després poden transmetre i compartir això amb altres persones per ajudar-los a créixer. La situació és la mateixa. De què depèn? Amb quins ulls estic veient el món que m'envolta? Amb quins ulls, amb quin sentiment, amb quins pensaments estic veient, sentint el món que m'envolta? Qui ho tria? Algú altre m'ho ha posat en el meu disc dur? O sóc jo, la que inclús després de certes experiències de la vida puc dir, ja n'hi ha prou? Heu arribat en aquest moment en alguna situació de la vida, quan dius, ja n'hi ha prou, ja no vull patir més, ja no vull que ningú més pugui, doncs, governar la meva vida, si voleu així, ja n'hi ha prou, ara trio jo. No des de l'arrogància, sinó des de l'autorespecte, des d'aquesta estimació per l'ànima que som cadascun de nosaltres. Heu viscut aquest moment de reconeixement personal? I és molt important haver arribat a aquest moment, perquè és en aquest moment on tries com vols viure. I dir com vols viure vol dir també com vull ser. Perquè el que faig és una projecció de tot allò que sóc. Jo deixaria aquesta reflexió aquí. I ara m'agradaria convidar, m'atreviria a dir, a dos amics, aquí dalt. Un és el Joaquim. El Joaquim potser l'heu vist que ve a meditar per les tardes, a les conferències. Vine, vine, Joaquim, aquí dalt. Sí. I a la Montse. Joaquim Bordes i la Montse Robles. Li deixaré aquesta cadira. I aquest és el teu micro, Montse. I la idea que els vaig comentar és que ens expliquin en la pràctica de quina manera l'incorporar la meditació en les seves vides els ha pogut ajudar. I jo pensava que la Montse, que és empresària també, però alhora m'agradaria que ens parlés avui des de més de la seva vessant com a mare de família i si ha ajudat d'alguna manera la teva pràctica espiritual a casa o en l'entorn que ens vulguis comentar. I en el Joaquim, doncs, sempre ve a meditar amb el seu traje i la seva corbata. I perquè ve de la feina, perquè deixa el despatx, és economista i ve aquí a meditar. Llavors, doncs, també ens agradaria saber com es porta això de la meditació a la vida professional i tot allò que ens vulguin explicar. Us sembla bé? Doncs qui vol començar? Vinga, que ja tens el micro aquí davant.
Molt bé, bona tarda. Yo hace tiempo que medito y no sé si vosotros habéis hecho los cursos de pensamiento positivo, pero cuando los hice, la verdad es que encontré un gran cambio en mi vida, sobre todo cuando comprendí que la responsabilidad de lo que pienso, casi casi la responsabilidad de lo que siento, es solamente mía, ¿no? Y dije, madre mía, ¿ahora a quién le echo la culpa? ¿De mi estado emocional o de cómo me encuentro en cada situación? Y fue muy interesante ir comprobando, ir practicando todo lo que aprendí aquí en mi familia, que por cierto tenía bastantes problemas familiares con mis hijos, seguro que os ha pasado más de uno, lo habréis oído en otras familias, y todos estos problemas siguen estando, pero se ven tan diferentes, puedes conseguir que la familia pues haya una armonía, haya una convivencia, cosa que antes, con esto de no, yo tengo razón, yo soy la que educo a mi hijo y yo le tengo que decir cómo tiene que ser. Pues yo me he dado cuenta que si rebajas las expectativas, si mantienes el silencio, si observas, todo esto te ayuda a que la tranquilidad se instale en tu casa, ¿no? Y claro, es un gran beneficio. Ella hablaba del poder curativo de la felicidad. Yo hace tiempo que creo que soy feliz y soy feliz siempre. Sí que es verdad que el estado emocional varía y que hay días que estoy triste y hay días que estoy más alegre. Pero no por eso dejo de ser feliz, porque creo que la felicidad es una decisión. Igual que el quejarse todo el día es otra decisión, puede ser inconsciente, pero es otra decisión que tomamos nosotros mismos. Pues el hecho de ser feliz también es así. Y yo valoro que la felicidad es mi estado perenne, siempre estoy así, y luego hay momentos y momentos, como decía Marta. Yo creo que mis hijos también lo habrán notado, no me lo dicen mucho, porque siempre es, sí, pero tú, sí, pero, digo, bueno, las circunstancias van a estar ahí, los problemas van a estar ahí, pero la ventaja es que no tenemos que ponerlos nosotros, casi que se ponen solos, y tú lo único que tienes es que ir como deshaciendo los nudos para verlos de otra manera. Es eso, es cambiar la mirada. Y del problema aprovechar de ver una ventaja, ¿no? Un desarrollo personal y decidir, bueno, pues me lo voy a plantear así, ostras, pues mañana lo voy a hacer de otra manera. Y poquito a poquito pues ir solucionándolo. O sea que yo estoy muy contenta. ¿Vosotros también o no? Sí. Pues de eso se trata. Voy a dejar a mi compañero porque luego me enrollo mucho.
Pues gracias. Mi experiencia hacia ese camino de la felicidad que comentaba Marta, ese bienestar, esa paz, esa tranquilidad y demás, ha pasado por aprender a meditar. Yo empecé hace unos años, aunque lo dejé, pero de forma más consciente, decidida y con responsabilidad, la reemprendí hace ahora pues un año y medio. Volví a hacer el curso, cosa que recomiendo, creo que son 7 semanas, pero para mí han sido 7 semanas que puedo considerar que son para toda la vida, porque lo que se aprende en esos días, si realmente lo trabajas, te queda ahí para siempre. A nivel personal, lo que he notado en los aspectos más ligados a mi vida pues profesional, ya que Marta me pedía que hablara sobre este aspecto, es que algo tengo que haber cambiado, porque alrededor mío la gente me ve y me mira de forma diferente. Posiblemente el estado mío es distinto al que tenía hace años. Vivo en una permanente calma, en una permanente paz. Soy más feliz, posiblemente, pero no porque la meditación me haya hecho descubrir la felicidad, sino porque me ha permitido encontrar a donde estaba y posiblemente antes no sabía que estaba ahí, que es en uno mismo, ¿no? A través del proceso de meditación, que me gustaría dedicarle un poco de rato a explicar las fases que he ido viviendo en mi avance en la meditación, me han ido haciendo que descubra estas cosas que muchos pensamos que están fuera, pero que realmente están en nuestro interior, ¿no? Cuando haces el curso, vienes, te preocupas, meditas cada mañana y cada noche, lo sigo haciendo desde hace un año y pico, y esto es la clave de que todo funcione en esta dirección. Los primeros días simplemente consigues una relajación a nivel físico, ¿no? Controlas tu físico, estás sentado, estás quieto, que esto es difícil, ¿eh? Conseguir estar media hora quieto, 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 dejando que el cuerpo esté absolutamente relajado, no es fácil, pero al final lo consigues, es una práctica que lo consigues. Esto ya por sí ya es bueno. Ya seguro que está generando a nivel biológico aspectos de mejora en uno mismo que acaban transmitiéndose en el propio estado anímico, la felicidad, etcétera, ¿no? Pero después, a medida que vas avanzando en una segunda etapa, eres capaz de descubrir que en tu interior hay una zona muy tuya, muy íntima. Hay como un jardín muy personal en el que nadie puede entrar, en el que solo tú puedes estar. Te das cuenta que eres algo más que ese cuerpo en el que habitas, ¿no? Y empiezas a hacer un avance personal muy muy importante. Esto, desde luego, también aporta mucha más calma, mucha más tranquilidad en este proceso de avance al que ya me refería, ¿no? Y la tercera etapa, posiblemente, que es la que todos acabamos buscando cuando estamos avanzando en temas de meditación, es cuando eres capaz de sentir tu conexión con algo, llamadle como queráis, llamadle el todo, el universo, llamadle Dios, yo le llamo personalmente Dios, que está ahí y que te das cuenta que de alguna manera tú eres parte de él, o que tú eres como él, o eres parte de ti. Entras en una íntima conexión con él y en ese momento te das cuenta que realmente hace falta muy poco más, que lo tienes todo. Yo creo que es ahí cuando realmente empiezas a desarrollar o a darte cuenta de todo lo que tienes en tu interior. Esta paz, esta calma, esta felicidad. Si somos capaces de seguir meditando y manteniendo este estado, no solo en las meditaciones, sino durante el resto del día, que es el gran objetivo al que todos pretendemos llegar, habremos conseguido el fin último de estar practicando la meditación. Claro, meditas cada vez más, integras mucho más este estado y supongo que acabas yendo por la calle también con esta sensación de felicidad, ¿no? Conseguir levantarte por la mañana cada día y decir gracias, Dios mío, por este nuevo día, o gracias por todo lo que tengo, es yo creo que un poco la meta última de todos nosotros, ¿no? Yo estoy en proceso de conseguirlo y además de una forma muy consolidada y que aporta un muy buen estar a nivel personal. No sé si así respondo un poco a lo que tú querías.
Sí, sí, sí. ¿Quieres añadir algo más, Monse? No, estaba pensando, por ejemplo, si quizás tú hace un poco más de tiempo que meditas, si te ves en el día de hoy y te ves, digamos, 10 años para atrás, ¿cuál sería la característica principal que piensas que ves en ti ahora que antes no veías?
Pues sobre todo que ahora no me altero por nada.
Ah, ¿no? Nada, nada.
No. Bueno, seguro que habrá algo, ¿eh? La perfección todavía. Pero no, pero como decía él, ¿no? Ni a nivel laboral, en el trabajo, también la gente percibe esto. Bueno, es que Montse, ¿cómo está? Ella siempre está en calma, ella no tiene. Bueno, pues es que no hace falta demostrar nada a nadie, ¿no? Puedes estar tranquilo y es que lo del silencio es como. Es maravilloso, ¿no? Yo antes también, eso es otro de los progresos que he encontrado en mí, antes el silencio me preocupaba, ¿no? Incluso a nivel de pareja, ¿no? Decía, ¡buah! Los dos callados comiendo, madre mía, qué mal tenemos esto ya, ¿no? Qué poco diálogo, qué poca. Y ahora digo, ¡oh, qué placer poder viajar en silencio, poder comer en silencio! Por eso digo que las cosas son las que son, pero es tu mirada la que cambia para que sea beneficioso para ti o sea pues otra mirada que no te dé tanto bienestar, ¿no?
Y Joaquín, estaba pensando, bueno, algo ya has mencionado de esto cuando has dicho que también te ven así, ¿no? Te ven como calmado. Pero ¿hay algo en este último año y medio que has dicho que hayan dicho, esto antes Joaquín no era así, o se enfadaba, o tenía más estrés, y ahora, fíjate, parece que nunca esté estresado, Joaquín?
Sí, pero sobre todo yo creo que es en las situaciones de vida profesional, pero los momentos de relajación, cuando por ejemplo te vas a comer con algún colaborador del despacho o con alguien, que te atreves a hablar de cosas que antes no hablabas porque no las conocías, ¿no? Y les empiezas a explicar que haces meditación y que se hace esto y haces lo otro y tal, pero lo que te dicen es, no conocíamos esta dimensión, esta faceta tuya, y rápidamente se interesan por lo que haces, ¿no? Porque entonces ahí sí que dicen, sí, es verdad, tú ahora no sé qué y antes no sé cuánto, ¿no? Y este no sé qué sobre todo se traduce en, uno, las cosas se las tomas con mucha más calma, y dos, para mí mi gran avance personal es relativizar los problemas. La presión del fin de mes, facturar, pagar las nóminas, los clientes y demás, se ha permutado por un sucederá lo que tenga que suceder, estoy preparado para ello y seguro que nos traerá el día a día aquello que necesitamos. Y curiosamente es así. O sea que al final te das cuenta que has estado media preocupándote por cosas que no han acabado sucediendo.
Sí. Y en lo que estáis contando, tanto Montse como tú, Joaquín, es el aprender a no fluir sin hacer nada, porque tienes que actuar también, tienes que hacer, pues, calpar las nóminas, pues te has tenido que trabajar para poderlo hacer. Pero en este ir pasando por las diferentes situaciones o en el día a día, es decir, quiero decir que no estás esperando a que pase algo para ser feliz. Estás intentando o estás desarrollando esa forma que hay en ti de estar contento con las cosas que vayan viniendo. Para mí este punto es importante porque algunos se plantean la felicidad como destino último. Y en lo que estáis transmitiendo, sería esta sensación de vivir con bienestar. Y es justamente este bienestar que me gustó escuchar a alguien hace poco, no solo bienestar, sino bien ser. ¿Se entiende? Entonces, en este tanto bien ser como bienestar, es como un disfrutar y un gozar de la vida, de tot allò que ens està passant, sense desitjar que succeeixi d'una determinada manera. I aquest també seria un altre aspecte, el com estar lliure de desitjos. Perquè el intentar aconseguir coses per ser feliç és viure en el desig, i quan ja el tens complert en busques un altre, i quan ja el tens ja no té cap gràcia, has de buscar una altra cosa, no? Mentre que amb el que esteu dient potser és com anar transcendint inclús el que pugui ser el no desitjar sense que et converteixi en una persona plana, monòtona, sinó que potser canvies aquests desitjos per una il·lusió, per unes ganes a un altre nivell, més subtil.
Sí, això és veritat. No sé si desig o il·lusió per tindre coses, entre cometes, materials o així, el pots tindre, però vius amb una perspectiva de si no ho tinc, no passa res, perquè no és allò el que em donarà felicitat. Allò em podrà donar poder més comoditat, no? Però la felicitat és un valor que és propi, que el tens tu, hagi o passi al voltant teu el que passi, no?
Hi ha algú de vosaltres que vulgui fer alguna pregunta? Sí? Sí. Sí, repetiré breument el que estàs dient pels que ens estan veient per internet. De quan, que està bé desitjar, que tens desitjos, però que si no succeeix no passa res. Jo aquí això ho definiria com et trobes malament quan has convertit el desig en una necessitat. Llavors sí que et sap greu. Però quan no ho has convertit en una necessitat, és com tu has definit com a il·lusió, com a, doncs sí, clar que sí que tenim il·lusió per coses, perquè passin coses bones. Algú vol dir alguna altra cosa? O els hi vol fer alguna pregunta amb ells? Sí.
El tema de descobrir la felicitat és una cosa que us ha passat de cop i volta o descobert que la felicitat que teniu a dintre o està en un procés que heu anat elaborant a poc a poc? I si és així, en quant temps heu arribat a descobrir o reconèixer que la felicitat la teniu a dintre?
Per qui és la pregunta? Pues començaré jo, ja que tinc el micro, no?
Aquí tenim... Puc presentar-te, Ferran?
No.
El Ferran ens podrà dir si és cert que no es molesta mai la Montse. És el seu marit.
Confirma, confirma. Llavors, la pregunta era... Respondré jo perquè ella ja ho saps, no?
La pregunta era si ho han descobert... si ha sigut un procés el descobrir que la felicitat és dins o si ha sigut una cosa que ha succeït de cop. És així?
Jo crec que sempre he sigut una persona amb tendència a ser feliç, però possiblement estava condicionat per un altre format de vida, creient que la meva felicitat personal es complementava per allò que tenia, si era una moto o un cotxe o el que fos. No? El procés personal que he fet és donar-me en compte de que allò no em fa falta, de que la felicitat és un estat propi i que no necessites de res per poder-la tenir. Ha sigut un procés, no sé si dir-te que ha durat aquest any, amb el qual estic meditant de forma més contínua, o ha aparegut de repent. Però en qualsevol cas, la victòria, perquè puc dir que és una victòria entendre la felicitat com l'entenc ara, s'hagi produït en un mes o en 12 mesos, crec que és poc important. Si ho treballes, te n'acabes donant compte. Perquè quan estàs meditant, estàs en aquest estat últim que deia de verdadera connexió de ioga, te'n comences a donar compte d'aquestes coses. Us deia que en aquell moment jo m'en dono compte que no fa falta res més, que amb allò en tens més que prou. Perquè després desconnectes, tens que tornar al dia a dia i t'has de posar una corbata o agafar el cotxe o el que sigui, no? Però aquells moments són molt, molt intensos i són sumament satisfactoris o saciadors, no? per la persona.
Sí, bueno, yo en cuanto empecé los cursos, como ya me dijeron que la tenía dentro, la paz, la felicidad y todo, pues yo ya me lo creí y dije, pues ya está, ¿no? Lo único que tengo que hacer es que fuera se vea esto también, ¿no? Y una vez que tú estás convencido de que lo tienes dentro, como decía él, empiezas a tener esa confianza, ¿no? Bueno, pues si lo tengo dentro, es que realmente cada vez necesito menos cosas de fuera, ¿no? Y es más, a veces digo, pero... ¿Por qué tengo tanta suerte? ¿Por qué tengo tanta salud, tantas cosas, todo tanto, ¿no? Si realmente, si hay personas que necesitan a lo mejor tener un poquito, yo daría a todo el mundo un poquito, porque realmente tener un estado de paz, un estado de tranquilidad, eso es todo. Y todo lo demás que tenemos es circunstancial. Tenemos la suerte de que hemos nacido donde hemos nacido o estamos donde estamos. Pero bueno, sabiendo que es circunstancial, pues hay que hacerse un poco cargo de que hay personas que están en otras situaciones y tener siempre esa apreciación desde que te levantas de qué bien estoy, qué suerte tengo, qué agradecida estoy al universo o a lo que sea, pero estoy sumamente agradecida y todo lo que puedo hacer desde que pongo un pie fuera de la cama es dar. Y dar, se puede dar una sonrisa, se puede dar una mirada, no hace falta... dinero para todo, ni mucho menos, ¿no? Vas a la panadería y sonríes y preguntas cómo está la persona que te atiende y oye, te devuelven una sonrisa. Es muy difícil que te devuelvan otra cosa. Pero para eso tienes tú que generar ese estado para que, bueno, pues para dar realmente y que la otra persona pueda conseguir ese estado también, ¿no? Transmitir todo lo que tienes dentro fuera para que todos seamos más felices. Porque, de hecho, si ya lo tenemos dentro, pues es que no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer.
Una cosa que se m'ha acut, un momentet, sí? Una cosa que se m'ha acut preguntar-vos, perquè clar, estem parlant de persones que més o menys tenim les necessitats bàsiques cobertes. Vale? Llavors pot ser relativament fàcil parlar de la felicitat. Però ara estic pensant, doncs, hi ha diferents situacions en el món que no són així. I com podem veure aquestes situacions? Perquè estic dient això perquè culturalment o tradicionalment se'ns ha dit que un no pot ser feliç quan hi ha persones que estan patint, no? I que s'ha de patir amb els que pateixen i totes aquestes coses. Però alhora, tampoc això està fent res perquè la situació de l'altre canviï. Però quina és la perspectiva que teniu vosaltres de com et pots sentir còmodament, fàcilment, feliç, sabent que hi ha altres realitats?
Pues desde mi punto de vista es que no puedes ayudar con más tristeza a la persona que está triste, ni con más necesidades a la persona que ya las tiene. Es decir, uno tiene que decía antes, ¿no? Dar. Y dar felicidad es acompañar, pero no hundirte en el mismo sitio donde está esa persona, a lo mejor hundida por su situación personal. Hay que animar, hay que proteger, hay que ayudar, pero siempre desde tu alegría, desde tu felicidad y desde tu paz, porque eso es lo que intentamos transmitir. Para meternos todos en el mismo saco, pues ya con los que estén dentro ya está bien, no hace falta que vayamos más al mismo pozo, ¿no? Se trata de que la gente pueda ver otra realidad, aunque la suya sea diferente, pero transmitirle ese momento de felicidad y de acompañamiento. Para mí sería lo ideal, ¿no?
Sí, yo añadiría algo a lo que has dicho tú, y es que, a menos así es como yo lo vivo, ¿no? Porque bofetadas todos recibimos en la vida, ¿no? Y de tipo económico, pues también, ¿no? Ayudar a los demás hay que hacerlo desde todas las dimensiones que podamos, personalmente, económicamente y demás. Pero yo incorporo algo en mi razonamiento, que es el que cada uno tiene su camino, ¿no? Y que a mí me toca vivir lo mío. Y que a lo mejor uno de arriba piensa que yo vivo de una forma muy pobre y yo veo que el de abajo vive de una forma muy pobre, y cada uno tenemos que hacer nuestro recorrido. Entonces, esto no va a servir para desinhibirnos de los problemas de los demás, ¿no? Pero sí para entender de que a mí esto es lo que me ha tocado, a qué le ha tocado esto, que hay otros que les han tocado cosas que son muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Pero no por esto desimplicarte de los demás y no prestarles toda la ayuda que puedas, ¿no?
Hi havia una mà alçada per aquí, potser podria ser l'última. Sí. Si et sembla, perquè si no es fa un espai de buit bastant llarg pels que ens estan escoltant, només deixa'm que comenti. Sí, és interessant el que estàs comentant, no? El que té a veure amb això últim que estàvem reflexionant des d'aquí ara. I després, l'aspecte de responsabilitat que tenim quan hem après alguna cosa o hem passat inclús moments en els que ens podíem sentir doncs, no tan bé com ara, per exemple, i com l'aprenentatge pot servir i que el veiem com a responsabilitat per ajudar o per, si més no, cooperar amb altres persones que potser es troben en un altre moment. No? I a l'afegir aquest ingredient penso que és interessant també el fet de sentir-nos responsables de dir, doncs, si jo he trobat allò que em dona més sentit a la meva vida o puc tenir ara un moment de benestar que potser temps enrere no tenia, què puc fer jo per poder-ho transmetre, que en el fons és el que estem fent qualsevol de nosaltres. Quan tu deies, des que vas a comprar el pa o que estàs amb un client o estàs amb els teus fills a casa, en qualsevol moment o amb persones que desconeixes però que pel que sigui t'hi has de relacionar, doncs com poder compartir amb ells. Hi ha moments que ho podrem fer, com estaves dient tu, Joaquim, que tens converses que abans potser no tenies, però en canvi també, i des de la meditació també aprenem una altra cosa, i és com a través de la nostra vibració podem estar escampant un benestar o una pau que en segons qui podràs compartir a través de les paraules, però en segons qui potser no. Però el sol fet de treballar també amb l'energia dels bons desitjos, amb l'apreciació, el valorar l'altre, el confiar en l'altre, en donar-li a l'altre un espai doncs, de seguretat, que no serà jutjat, que tot això sembla que té a veure bastant, no?, amb aquest aspecte de responsabilitat cap als altres. Sí, sí. I tant.
La pregunta de sempre per mi és, té sentit que limiti el que tinc que donar tenint en compte que això pot ser interessant per la gent? Sí,
doncs molt bé. Gràcies.
L'última part de la pregunta no l'he entès. Té sentit, ha dit?
Si té sentit el fet de guardar-se les pròpies experiències
entenc,
i no compartir-les amb els altres.
Comparteixo.
Sí, sí.
Jo almenys abans quan em referia a que s'ha d'ajudar els altres, no des de la perspectiva només econòmica, sinó personal, per no entrar en altres aspectes que poder donaria perquè la Marta ens aprofundís en molts temes que s'estudien aquí a la casa, no he fet menció a cap d'ells. No? Però estic totalment d'acord, no? Que el que tenim ho hem d'escampar, ho hem de repartir, ho hem de publicitar d'alguna manera, no? Però el que no hem de caure mai és amb el, per la desgràcia dels altres, sentir-me jo un desgraciat, perquè si no ens estem retroalimentant d'una forma negativa, no? Però donar, ajudar i demés, sí. Sí. Evidentment. Sí. Però sol ser habitual, jo penso, que les desgràcies als altres acabin amb el Mare de Déu Senyor, que com està el món de mal, no? Clar, això no és positiu, no? Has d'estar per sobre d'això, no?
I Montse, alguna cosa per acabar?
No, que a mí me parece estupendo que demos la información y que compartamos, pero claro, las expectativas no hay que tenerlas. Todo el mundo que conozca lo que ofrecemos o lo que explicamos o cómo nos comportamos el día a día, porque la actitud es mucho frente a las personas, pues ellos verán si quieren información o quieren venir o quieren aprender todo esto. Al fin y al cabo, la gente es libre de decidir, ¿no? Por mucho que uno conozca, tenga un conocimiento, no puedes tampoco obligar a nadie porque a ti te vaya bien este conocimiento, ¿no? Perfecto. Sí, totalmente, totalmente.
Podríem acabar meditant plegats, us sembla? Sí, i us podeu quedar aquí vosaltres. I ara faria servir aquest, em sembla.
després d'aquests moments de reflexió, tornem a l'espai de silenci, a l'espai de calma que hi ha dins. Sentint ara la quietud dels pensaments, sentint ara com a poc va augmentant l'estabilitat en nosaltres i per tant la serenor, la calma, la pau. I gaudeixo d'aquest instant, d'aquest moment, d'aquest espai. I com si m'estigués emmirallant, mirant el mirall intern, vaig apreciant com sóc, qui sóc. He deixat les circumstàncies a un costat per gaudir d'aquesta companyia, de mi mateixa, de l'ésser que sóc. I sense gaire bé ni adonar-me'n, va sorgint de dins, de ben endins, l'alegria, la joia d'estar bé, de sentir-me feliç, de ser feliç. Sense necessitar res ni ningú per ser feliç. És la felicitat que ve de dins, perquè jo, l'ésser, sóc feliç. I d'aquesta manera, sense fer cap mena d'esforç, estimo, comprenc, accepto, perdono. Aprecio també el valor del silenci, el valor de la quietud. I m'hi trobo bé. Aprecio també aquesta energia bondadosa que gairebé sense ni adonar-me'n tampoc puc anar sentint en diferents moments de la meva vida. Perquè no estic sol. Perquè no estem sols. I ens quedem així per uns moments, amb aquesta quietud i a l'hora de sentir-me bé, content, feliç. i el que estic sentint ara, després ho compartiré amb aquells que em trobi, tant al carrer com a casa, com a la feina. Perquè el que troba allò que dona felicitat no pot estar sense compartir-ho amb els altres. Amb la nostra presència escampem, transmetem i irradiem. Ara m'observo i em pregunto com estic. Què estic sentint ara? Com són ara els meus pensaments, els meus sentiments? I inclús la meva respiració. Anem preparant per allà on anirem després o el que farem després, recordant: jo sóc un ésser feliç, jo sóc feliç, i assaboriré aquells moments de benestar, de retrobament personal, de sentir qui sóc, què sóc. Shanti. Gràcies per estar aquí, els que heu vingut, els que esteu a casa vostra, i gràcies a la Montse i al Joaquim per compartir, per tenir aquesta bona predisposició de compartir amb nosaltres. I us volia comentar un parell d'activitats. Per un costat, aquest dissabte, al dematí, tindrem un seminari, una activitat de 10 a 1. Ara no recordo el títol, però és un tema relacionat amb la gestió d'emocions. Que qui vulgui venir, si heu d'inscriure, podeu apuntar-vos hi a baix a la botiga, el dissabte de 10 a 1. D'acord? Amb la Lourdes Hernández, que ella ja ha estat aquí algunes vegades, ve del centre que tenim a Santa Cruz de Tenerife, i ella havia estat infermera, ara està jubilada, però és així una dona molt dinàmica i bueno, fa tot com molt fàcil i molt amè. Això per un costat. I per altra banda, també alguns ens pregunteu: feu recessos a l'Índia? Doncs sí, estem organitzant un altre recés a l'Índia al mes de febrer. I qui vulgui més informació pot anar a la nostra pàgina web, premakumaris.es, a la secció d'Agenda Retiros, i dins de Retiros està la informació, i si voleu més detalls, doncs hi ha la manera de preguntar-nos tot allò que necessiteu. I res més, aquí seguim fent cursos de meditació, com dèieu vosaltres, i cada dissabte a la tarda a les 6 tenim també la nostra estoneta per venir a meditar. Ja teniu el tríptic d'activitats per tots aquells que vulgueu anar venint a les activitats. I també us animaria a que us subscrivíssiu al nostre canal YouTube. Aneu a YouTube, YouTube Brahma Kumaris, i així quan pengem allà les conferències us avisen de que la conferència està disponible. I també, ho vaig comentar l'altre dia també, si algun dia quan estigueu per aquí aneu al Google Maps i seleccioneu Associació Brahma Kumaris, ens agradarà que hi poseu alguna coseta. Perquè està bé tenir opinions, i a vegades les opinions són molt antigues, molt antigues. I doncs posar-hi alguna coseta. D'acord? Doncs res més, fins una altra. I moltes gràcies per estar aquí. Adéu-siau.